us ho dèiem també en titulars, Catalunya necessita 65.000 donacions de plasma a l'any i en el que portem d'aquest any només s'han fet poc més de 14.000 donacions, una xifra que queda molt lluny d'aquest objectiu. Per aquest motiu, el Banc de Sang i Teixits ha engegat una nova campanya de donacions.
Actualment calen un 60% de donacions de plasma, més de les que s'obtenen. Per això, aquest dijous s'organitza una marató de donacions de plasma a l'Ajuntament de Barcelona. El plasma és un líquid transparent que representa el 55% del volum total de sang. És en aquest líquid on hi ha suspeses les cèl·lules sanguínies, és a dir, els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes.
Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què és tan necessari el plasma? Per què es fa servir?
El plasma es fa servir bàsicament per dos grans coses. Per un cantó, tractar tot un conjunt de malalties on aquests components que tenen el plasma hi juguen molt a favor per guarir la malaltia. I per un altre cantó, a partir d'aquest plasma, nosaltres, mitjançant un procés d'elaboració, som capaços d'obtenir aquests components, purificar-los i poder-los, per entendre'ns, posar en una sèrie de botelletes per poder-los distribuir a les diferents farmàcies dels hospitals. És a dir, podem purificar aquests components, separar-los i, un cop separats, poder administrar el fàrmac, perquè llavors és transformar aquest producte biològic en un fàrmac. Requereix tot un procés d'elaboració i de purificació.
I com es fa aquesta extracció i també quins són els requisits per donar-ne? Són iguals que els de sang?
Sí, la donació, els criteris per donar plasma són els mateixos que per donar sang. A més, com heu dit, el plasma és un component que bàsicament està format per aigua i proteïnes, amb la qual la seva reposició, és a dir, un cop donem plasma, la seva regeneració és pràcticament en 24-48 hores. Aquest fet ens permet donar moltes més vegades plasma i molt més volum que el que donaríem amb una donació de sang convencional.
Amb el que més estem familiaritzats és precisament, no?, amb aquestes donacions de sang, però avui també volíem aprofitar per preguntar què hi ha darrere d'aquesta donació. És a dir, un cop, no?, jo vaig i dono sang, quin és el procés que segueix aquesta sang fins que acaba arribant a, no?, a un hospital o a qualsevol lloc on pot ajudar una altra persona?
Aquesta donació segueix un circuit amb el qual es produeix el que diem nosaltres el fraccionament de la sang, és a dir, la separació d'aquesta sang que has donat amb els seus diferents components. Quan tu dones sang, estàs donant glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i plasma. Nosaltres el que fem és, amb un sistema de fraccionament, separem aquests diferents components i els separem per tenir-los de forma individualitzada per poder-los administrar específicament amb el malalt que pugui necessitar glòbuls vermells, el malalt que pugui necessitar plaquetes o el malalt que pugui necessitar plasma. Paral·lelament a aquest procés de fraccionament hi ha tot el procés d'analítica, és a dir, de verificació de que aquesta donació compleix tots els requisits marcats per la legislació en quant a determinació o presència o no d'una sèrie de determinats de virus, etc., per determinar, doncs, que aquest producte biològic està lliure de qualsevol tipus de gen transmissible que pogués ocasionar algun tipus de dany al malalt, al receptor d'aquest component.
Més enllà de la sang, també hi ha el banc de teixits. També, com funciona? És a dir, quin tipus de teixits es fan servir i es poden donar teixits o és només quan una persona mor que es fan servir?
La donació de teixits és a partir de donant cadavèric, cadàver, amb el qual, doncs, el propi donant o la família manifesta la voluntat de la donació i a partir d'aquí s'activa tot un procés d'obtenció dels teixits. Teixits que poden ser teixit ocular, pot ser teixit dèrmic, és a dir, pell, poden ser segments ossos, poden ser cartílegs, trossos de vasos sanguinis, vàlvules cardíaques, és a dir, hi ha tot un procés de valoració del donant sota uns criteris determinats amb els quals s'avalua quin tipus de teixits el donant aquest podem arribar a obtenir d'aquest donant. I a partir d'aquí, doncs, s'activa tot el procés d'obtenció d'aquests teixits. Vull dir que els teixits que podem obtenir són múltiples.
També, no, preparant aquesta entrevista, hem estat mirant una mica no, en què les diferents seccions, diguem, que hi ha dintre del banc de teixits i de sang, i ens ha cridat bastant l'atenció que hi ha el banc específic, no, com un banc específic de cordó umbilical. Per què serveix no, el cordó umbilical que es guarda i què es fa?
El cordó umbilical es guarda perquè conté unes cèl·lules que tenen la capacitat de produir els components cel·lulars de la sèrie dels hematies, de les plaquetes i dels glòbuls blancs. És a dir, són unes cèl·lules mare que tenen la capacitat de, en un mitjà determinat, començar a produir, reproduir-se i regenerar aquestes cèl·lules. Llavors, és una font de cèl·lules que s'utilitza en el trasplantament de medul·la òssia. És a dir, el trasplantament de medul·la òssia el podem fer a partir de cèl·lules de sang de cordó umbilical, cèl·lules obtingudes anant a punxar a la medul·la òssia del donant o del malalt, si és un altre trasplantament, o aquesta obtenció es pot realitzar a partir de les cèl·lules. Un petit percentatge d'aquestes cèl·lules estan circulant pel nostre sistema circulatori. Llavors, mitjançant unes màquines, nosaltres podem arribar a obtenir aquestes cèl·lules. Llavors, el trasplantament de medul·la, la font d'aquestes cèl·lules pot ser d'aquestes tres vies: la sang de cordó, la medul·la o la sang perifèrica. D'aquí que també hi ha aquest banc de cordó, amb el qual el cordó umbilical, que és un producte que un cop ha nascut el nadó i tallat el cordó, ja no és un producte que s'elimina, és a dir, un cop es desprèn la placenta, tot això es llença. Tenim un temps determinat amb el qual podem ser capaços d'obtenir la sang que hi ha en aquest cordó umbilical i, a partir d'aquesta sang, guardar-la en uns tancs especials congelats per si algun dia hi ha algun malalt que pugui arribar a ser compatible amb aquesta sang guardada i que pugui ser sotmès a un trasplantament si així ho necessita el malalt.
Perquè no, fer servir aquest banc de cordó umbilical no té res a veure amb que hagis de ser familiar, no?
No. És una donació també voluntària altruista amb el qual, doncs, tu dones el cordó, aquest cordó es tipifica, és a dir, es busca la matrícula per entendre'ns el sistema d'histocompatibilitat que té aquesta persona, i aquesta matrícula es posa en un registre mundial i tinc tots aquests donants amb aquesta matrícula per fer-ho entenedor. Quan hi ha un malalt que necessita un trasplantament, has de buscar quina tipificació té del seu sistema d'histocompatibilitat, la seva matrícula, per dir alguna cosa, i buscar en els registres a veure on hi ha un donant compatible. Quan el trobes, doncs, bueno, vas a buscar aquest donant, que pot estar, aquesta font de cèl·lules poden estar emmagatzemades en forma de sang de cordó, o pot ser un donant que l'has de cridar perquè a partir d'aquest donant obtindràs la sang de la medul·la o de la sang perifèrica.
Ja per acabar, també un dels bancs que hi ha és el banc de llet materna. Per què és necessària aquesta llet i què dona que no es pugui aconseguir amb la que es prepara quan es fa un biberó, per exemple?
A veure, la llet, per entendre'ns, de la mare té molta més riquesa de nutrients i de protecció enfront infeccions que la que pot tenir una llet en pols, per dir-ho d'alguna manera, una llet comercial. Doncs sempre és molt millor la llet materna que la llet comercial. Llavors, amb aquests prematurs extrems de tan baix pes, el fet de poder-los aportar aquesta llet materna en comptes d'una llet comercial els millora en quant a nutrició, protecció d'infeccions, etc.
Doncs Joan Ramon Grífols, director assistencial, ho dèiem, del Banc de Sang i Teixits. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.